Temps d'hoquei patins en aquesta nova edició del Temps de Descompte en aquest dilluns 9 de novembre de 2009, després de la conversa que hem mantingut amb el president del Club Patí Sitges, amb Jaume Monasterio. És moment d'ampliar, d'incidir especialment en el que va passar el passat dissabte a la pista del Centre Asturiano Oviedo, on, com dèiem, el Club Patí Sitges va sortir derrotat per 2-1. Aleix, bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
Recuperat?
Sí, bueno, una mica recuperat del viatge. Llàstima que no vam tornar amb els 3 punts, però bueno, em quedo amb la imatge que va donar l'equip. Malgrat que caiguessin a Centro Asturiano i que fallessin el que es va fallar, que van ser 4 penals i que també la sort no va acompanyar, doncs jo em quedo amb aquesta bona imatge que va oferir l'equip. Mm-hmm. En cap moment va estar fora del partit i simplement van ser aquests petits errors que es paguen molt cars i que dia a dia es reprodueixen, els que no ens van permetre puntuar Astúries.
Podríem fer dues cròniques, la del viatge i la del partit, no? Perquè el viatge, déu-n'hi-do, les 10 horetes no us les va treure ningú.
Sí, bueno, és un aspecte molt pesat i molta dificultat, però bueno, tal com està avui en dia la cosa, no queda més remei que optar per aquesta via. Uh-huh. En fi, sí, és pesat, però vam tirar carretera i vam...
Un s'ho pot arribar a passar bé, perquè sí. Va en companyia, vas fent broma, però sí. Quan es van acumulant les hores, suposo, Aleix, que...
No, bueno, l'anar és diferent, perquè l'anar vas amb més il·lusió, també convius molt amb la gent, t'animes molt, però clar, al tornar, i més després d'una derrota, pues, sempre costa més. Uh-huh. Però bueno, el que toca és aixecar-se i preparar el partit ja de dissabte contra la Reces.
Com acaba el partit, sopar i de nou cap a Sitges?
Sopar i de nou cap a aquí Sitges, i la matinada vam arribar.
L'ambient, en aquest cas, no tan bo, suposo.
No tan bo no, perquè és que estem amb les mateixes de sempre. L'equip no va donar una mala imatge. No, pot ser repetitiu això, però és el que venim dient, que aquests errors, els petits errors que avui en dia, tal com està la cosa, es paguen cars. Això és el que va condemnar el Sitges. No va ser un partit en què el Centre Asturiano superés per qualitat el Sitges.
La pista què tal?
Bé, bueno, la pista, una típica pista d'aquestes tancades, amb el públic molt a sobre, pressionant, una pista d'aquestes que és difícil, que als equips els costarà guanyar, no? I això ja es veu a la classificació, perquè el Centre Asturiano va a líder empatat amb el Vendrell, el Voltregà i el Calafell. Va empatat amb 12 punts al liderat. Uh-huh. Sí, són 12 punts i em sembla que les 3 victòries, n'hi ha 3 victòries que les ha aconseguit a casa. Serà per alguna cosa.
Tu veus, per exemple, ja que parlem del Centre Asturiano, un equip amb possibilitats d'hoquei lliga?
No.
Sé que no... A veure, és difícil valorar-ho perquè, clar, només l'has vist un cop, no? Però...
No, a veure, el Centre Asturiano és un equip com poden ser aquests equips de fora de Catalunya, que millor tècnicament no tenen uns jugadors molt bons, però que són una pinya, són jugadors que es coneixen des de fa molt de temps, i això influeix bastant, i a més la pista, el públic, són factors que tenen molt a veure, i això compta, i es veu, 12 punts porten.
Toni, com ho veus, això?
Home, han començat molt bé, és un equip que ha acabat de pujar aquest any, doncs el que passa que el resultat l'han acompanyat molt bé a casa d'ells. És important sumar a la seva pista, i això és el que potser no ha fet els Sitges, i per això estem aquí baix, no? Però bé, també cal dir que estem parlant d'un Sitges que m'imagino que és totalment diferent al Centre Asturiano, perquè ells, m'imagino que n'hi haurà una mescla, una barreja de veterania i jovent. I en canvi nosaltres estem parlant d'un equip molt jove, un equip que pràcticament no n'hi ha cap veterà, i que tots són superjovens, no? I que de los que anaven l'altre dia a jugar aquest partit, potser dos han jugat a la primera divisió i los demés no han jugat mai, no? I clar, això es nota, no? De tota manera, el 2-1 per mi és positiu, perquè tot i que es va perdre, és positiu de cara a la moral al jugador, perquè una cosa és que perdi per golejades, I una altra cosa és que perdi per la mínima. I fins aleshores el Patí ha perdut tots els partits pràcticament per la mínima. I tan sols li falta aquell plus que sempre vam parlar l'any passat en l'Hockey Lliga i que aquest any comença a faltar-li aquest equip. Però amb aquest equip es té que tenir paciència perquè és un equip molt jove. Jo crec que quan aquest equip agafi la onda, no? Quan un equip guanya el primer partit a casa, les coses començaran a canviar. Però me dona la impressió perquè si tu parles amb els jugadors, i de fet nosaltres hem parlat ja amb un parell de jugadors aquestes setmanes últimes, doncs ells ho tenen molt clar. Li falta aquell pas endavant, però que ells estan convençuts de que no ho tindran fàcil, però que ho aconseguiran.
De fet, estem parlant d'una derrota 2-1, com dèiem, a la pista del Centre Asturiano, però els penals, com deies, Aleix, van acabar sent decisius.
Va acabar determinant. El 80-90% del partit va acabar determinat pels penals. Malauradament, quatre penals que no van entrar, ni cap. Clar, mala sort, el porter...
Penals, tu els transformes i acabes guanyant el partit.
Exacte.
Sí, és... que a tot el passat, clar, és molt fàcil fer números i fer quadrar, no?
Exacte, però és el que venim dient a l'equip que estarà amunt a la classificació. Jo crec que és l'equip que tindrà un bon llançador de penals i l'equip que sabrà tirar les faltes directes.
Aquesta temporada és clau.
Està clar perquè els quatre penals van ser per accions, volíem qualificar tontes. Accions que abans amb l'antic reglament ni tu pensaves que podien arribar a ser penal. Llavors ara uns peus així o una pilota que aixeques l'estic més amunt de l'habitual, qualsevol cosa dels àrbits són molt inflexibles amb aquesta cosa. Són de seguida pitant el penal i és el que va passar, els quatre penals. Va pitar a favor nostre.
El local Alfonso Marcos va ser l'autor dels dos gols del Centre Asturiano, minuts 32 i 41. Oriol Borràs va retallar diferències al 47. Faltaven 3 minuts per acabar el partit. Opcions fins al final?
Sí, fins al final. Fins al final, inclús el míster, el Xavi, va canviar l'últim minut a l'Àlex per un jugador per intentar d'empatar el partit, perquè clar, s'estava veient un Centre Asturiano tancat absolutament a darrere, esperant a que feia el Sitges i el contraatac. Aquesta va ser la tònica del partit. El Sitges va ser el que va crear jugar, el que va crear moviment de pilota, xut, i el Centre Asturiano es va dedicar a aprofitar el contraatac i alguna jugada a pilota parada, com possible penal, faltes directes...
Què va passar amb el Xavi, que el van expulsar?
No, bueno, és una acció que, malauradament, al final del partit, clar, arran d'una falta que podia haver estat directa, que no va assenyalar l'àrbit, faltant 2 minuts i que podia haver suposat l'empat a 2, però, clar, al final del partit els jugadors el van anar a protestar i clar, van saltar el Xavi i el cos tècnic a la pista per enviar els jugadors a vestuaris, i aleshores també es va crear una mica de tensió amb el jugador. Encara, sincerament, jo no sé per què, perquè era un moment així d'aquests tensos que no saps per què es crea. Llavors l'àrbit va interpretar que el Xavi l'havia empujat i li va treure la targeta vermella.
Carai.
Bueno, interpretació de l'àrbit. Sí, sí. No podem jutjar això, però a veure, personalment, jo que ho vaig veure, la falta aquesta que com es diu, que protestaven els jugadors, era una falta que el Pau Quintana anava sol davant de porteria i per darrere li van fer falta i va caure a terra. Va pitar falta personal. Bueno, aquí podem...
Com deies abans, interpretable, no?
Interpretable.
La sensació, per tot el que aneu explicant setmana rere setmana, i també és un aspecte que hem volgut comentar amb el Presi, amb el Jaume, és que els àrbitres aquest any potser tenen un pèl més de poder, no?
Sí, perquè a veure, és que jo estic a favor de la normativa aquesta inflexible que protesta així,
sí, sí,
generalitzada, vermella. Però a veure, tampoc no s'ha de ser tan flexible, perquè llavors acabaríem tots al carrer.
Sí, sí. Es quedarien sols, pràcticament.
Al carrer, perquè... A veure, la qüestió va ser que la jugada aquesta, que va ocasionar després les protestes i tot això, va ser una jugada que, sincerament, va veure tot el pavelló. És d'aquelles jugades que... I a més, és que no és allò que dius que el jugador s'ha tirat, és que és impossible que un jugador, anant a porteria
tot sol
es vulgui tirar. No, és completament impossible.
No té cap sentit.
Aleshores, que és el que diem, és interpretable. És una decisió... que dir, bueno, jo no, a veure, no, jo és el que vindria ara amb els penaltis. Jo crec que el Sitges va perdre el partit pels penals, perquè no va marcar ningú dels quatre penals. Però són d'aquelles jugades que pot marcar el destí d'un partit. I clar, després fa ràbia, però bueno, també hem de...
És que jo no sé si tu t'has durat que el Sitges té més facilitat, té més especialistes en falta directa.
Sí.
Jo he anat apuntant els gols que ha marcat el Sitges i li treu més rendiment a la falta directa que no al penal.
Sí.
I és curiós, perquè és que a més jo estava una miqueta errat, no? Perquè jo pensava que el penal tu podies llançar-lo com abans, podies llançar-lo directament o podies llançar-lo com a falta directa,
sí,
no?
Avançar la pilota.
Quan és penal tens que llançar directament, no pots fer-lo de l'altra manera.
I no pots amagar.
I quan és falta directa sí que pots amagar.
Sí, pots fer ja la jugada.
I clar, jo he vist que el Sitges està traient molt més rendiment a aquesta jugada de la falta directa, perquè tots els gols venen de falta directa i no pas de penal.
Clar, a veure, un aspecte d'això de les faltes directes, per exemple... No estic dient que les decisions arbitrals siguin errònies, però jo ho he anat escoltant amb altres tertúlies, altres mitjans, com per exemple el Canal Blau també ho he escoltat, a falta del criteri de l'àrbit. A veure, estem parlant de que amb 9 faltes personals del Centro Asturiano, faltant 5 minuts per acabar el partit, el Centro Asturiano, fins faltant 3 minuts per acabar el partit, no li van pitar la desena. Llavors estem parlant de jugades que l'àrbit deixava la llei de l'avantatge.
En aquest moment perjudicava els
Sitges. Clar, perjudiques els Sitges, perquè una vegada, val, però que durant 2 o 3 minuts estiguis deixant constantment la llei de l'avantatge, pues, això afecta, perquè una possible falta directa em pots marcar un gol i canviar el partit.
Uh-huh.
I també els peus. És un tema que a mi em preocupa, perquè cada partit el que s'ha de fer és anar a cada àrbit a veure com interpreta ja el reglament. I això, sincerament, és una feinada, perquè no hem d'estar cada partit a... preguntar-li a cada àrbit el que li sembla.
Sí, que no estiguis pensant més en el criteri arbitral que no passa amb el propi partit.
Exacte. Si és que els peus ja t'ho dic, és una cosa que algú s'haurà de fer, perquè ningú àrbit sap exactament quin criteri utilitzar.
D'acord. La vermella del Javi comporta sanció?
De moment, el partit de sanció d'aquest dissabte, i hem fet recurs, esperem que...
Els recursos no sé si acostumen a prosperar.
Bueno, després de l'obís amb el Marc Valdés...
Doncs està clar que no.
Està clar que...
poca cosa es pot fer.
Sí, és el que diem. A veure, en un moment d'aquest de tensió, l'àrbit interpreta el que interpreta i el que diuen els àrbits ja se sap que va a missa. Jo em reservo l'opinió, però bueno.
No ho hem fet, però hem de comentar els resultats d'aquesta 5ª jornada de la Primera Nacional. Van ser aquests, els ja comentat: Centro Asturiano 2, Club Pati Sitges 1, l'Oviedo 2, Sant Antonio 4... Raspeig 6, Tordera 3, Cerdanyola 1, Voltregà 2, Mataró 3, Alcobendas 3, Calafell 8, Bigostic 6, Areces 2, Vendrell 4 i Sant Feliu 7, Monjos 4. Això vol dir que el Vendrell lidera la classificació amb 12 punts, igualat però amb el Voltregà i el Centro Asturiano. En quarta posició trobem el Calafell amb 10, amb 9 punts equips com el Sant Feliu i el Cerdanyola, amb 8 l'Alcobendas, el Mataró en suma 7, els mateixos que l'Areces, el Raspeig i el Sant Antonio, el Oviedo amb 5, amb 4 el Monjos, i els 3 últims classificats, tot i que saben que aquesta temporada en baixen 5 i no 3, són els Sitges, tercer per la cua amb 3 punts, 3 punts també pel Tordera, i el Vigo Stick encara no s'ha estrenat. Alguna valoració de la jornada i de la classificació?
No, a veure, el que passa és que ens sorta molt la situació del Tordera. Tordera és un equip doncs, que sempre ha estat a la Primera Nacional, és un equip que té experiència i que no sé quina mena d'equip tindrà aquest any, però que ho passarà bastant malament. I després una altra cosa... Home, me sorprèn bastant el Vendrell, no?, que sigui primer. No me sorprèn el Voltregà, perquè el Voltregà aquest any té que pujar.
Sí.
Això està fet així.
Tal com va baixar,
i té que pujar. És un gran de l'hoquei patins a l'estat,
país,
a Catalunya,
sí.
I que realment ell pujarà, no? El que sí que més encoratja el Sitges, el Pati Sitges, que a partir d'ara doncs, ja a poc a poc les jornades van passant i ara sí que ja comença a ser una miqueta més picant, més greu, no? I que l'equip té que guanyar els primers 3 punts a casa. L'Ares és un rival que sempre no ha posat moltes dificultats, si te recordes.
I es troba en un moment, com nosaltres, un canvi
sí.
De generació, un canvi de plantilla molt important i... És una incògnita, a vegades que vindrà.
Doncs tenim que anar a guanyar.
Ve de perdre, 2-4 amb el Vendrell.
Sí, partit, pel que he vist
a més, a
les cròniques d'allà, és un partit que vam perdre també en polèmica. I,
bueno, i a més, nosaltres...
Serà que la polèmica estarà a totes les pistes.
Sí. Nosaltres som candidats a resultats morts. van ressuscitar tot i guanyar a la seva pista el primer al Sant Feliu, perquè a partir d'aquest partit em sembla que l'ha guanyat tot, i també han ressuscitat el Raspeig. No havia guanyat res i ja ha guanyat dos partits consecutius.
Sí, l'última victòria 6-3 amb el Tordera.
El que cal ara, sobretot, és anar venen dos partits seguits a casa, contra l'Areces i el Tordera. Jo crec que és que ja s'ha de guanyar aquests 6 punts, s'han de guanyar sí o sí.
Clar.
Llavors, clar, jo crec que el que necessitem, primera, el cap fred, sense miraments, sense preocupacions de què puguin fer els altres, i jugar com sap l'equip. I segona, que omplir el pavelló. Jo crec que omplir el pavelló pot ser un arma més, pot ser el sisè jugador que ajudi a aquest equip a agafar confiança i a fer el que diem, un fortí de pinsvens, i no dir com diu el Toni, que un ressuscita morts.
És que clar, aquí ho entenem, o tinc la sensació que sempre ho entenem al revés. És a dir, quan l'equip està dalt i quan l'equip està per fer coses importants, aleshores som-hi tots. I molts cops no pensem que quan l'equip està allò mig ofegat i mig ferit és quan més necessita del suport, no?
Clar.
Sé que per l'aficionat és molt més difícil anar a donar suport a un equip que vas una setmana perd, vas la següent també perd, clar, l'aficionat també sempre vol alguna cosa més.
Clar, però és un equip molt jove, un equip que, a veure, el suport que pot donar
sí,
l'aficionat
és important. Sí, però això ho entens tu, l'Aleix, ho puc entendre jo, però...
És important.
A l'aficionat pur i duró no li expliquis massa aquestes històries.
Sí, el que passa és que la gent se la té que fer entendre que hem estat a la Hockey Lliga i que ara estem a la Primera Nacional. La gent es pensa que el perdre categoria de l'Hockey Lliga doncs ja s'ha perdut, ja la Primera Nacional no és res. La Primera Nacional de l'Hockey és la segona divisió del futbol estatal. Estem parlant
per
de la
tant,
millor...
tant o més dura que...
Exacte, estem que parlant de la millor lliga del món, l'Hockey Lliga, així que la Primera Nacional, doncs imagina tu a quin nivell estem. Jo penso que és la gran oportunitat de la gent que va ser al pavelló, que animi a l'equip, que estigui amb l'equip, que no costa un duro, que tan sols tens que comprar una tira si vols, i si no, no passa res, i pots animar. Jo crec que és el moment d'anar a animar aquests Sitges, perquè és un Sitges, un nou projecte, un Sitges fet de baix, de la base, un Sitges que té una intenció clara, que és potenciar perquè comencin a sortir jugadors perquè...
Nous valors.
Exacte. D'alguna manera, doncs, pues, tot això es té que animar i la gent que està... Jo crec més que el Sitges guanyi, que el petit, que l'equip guanyi, que no que ompli el pavelló la gent, perquè confio menys a la gent que no passa en l'equip.
A mi és la, desgraciadament, la sensació que em dona.
Històricament.
I amb el poble, en general...
No, i això funciona així. Per acabar, recordar que l'Areces, repetim, és el rival que visita Sitges aquest dissabte, 6:45 de la tarda aquí al pavelló de Pinsvens, però acabarem, com sempre, Aleix, si et sembla, comentant una miqueta la jornada als equips de la base.
Pues sí, Pitu, tenim a l'Alevi A, que va empatar al camp del Voltregà 3-3. El segona catalana va perdre 6-5 a Ribes, amb una actuació orbital també una mica discutida. El Prebenjamí B va guanyar 3-0 al Piera C. El juvenil va perdre 3-4 amb el Cambrils. L'Alevi A va tornar a jugar en dissabte i va guanyar 14-0 al Vilanova B. L'Alevi B va empatar 3 amb els Monjos a casa. El Comarcal va guanyar 3-0 al Vendrell a casa. El Benjamí va perdre 8-1 a Cornellà. El Prebenjamí A amb el Santa Perpètua va guanyar 0-3 a casa del Santa Perpètua, i a l'Alevi C no va jugar per culpa de les baixes.
Doncs fins aquí el nostre temps dedicat al món de l'hoquei. Aleix, moltíssimes gràcies.
Ara es pido.
Bona setmana. I en el temps de descompte d'aquest dilluns 9 de novembre de 2009 és moment ja per explicar-los què és el que va passar basquetbolísticament parlant. Per mi, molt bona tarda.
Bona tarda.
Així com la setmana passada, la majoria d'equips van guanyar, em sembla que aquesta...
Sí, la setmana passada...
La cosa no ha anat massa...
La setmana passada dèiem dues derrotes, aquesta setmana dèiem dues victòries.
Déu-n'hi-do.
Sense comentaris.
Sense comentaris, perquè com els hem anat comentant, no ha estat aquesta una jornada massa, massa positiva en cap dels sentits. No va poder ser el Club Bàsquet Sitges, el Sènior A de Copa Catalunya, va sortir derrotat de la pista del Viladecans Sant Gabriel, 84-74. Sí que era el líder, Fermí, però bé, són aquells partits que si un vol estar a dalt i si un vol acabar jugant fases d'ascens, potser... doncs haurien d'haver acabat d'una altra manera.
I hi va haver-hi quarts que es van anar per davant, però també hi va haver-hi quarts que es van anar molt per darrere.
Derrota, com dèiem, 84-74 dels Sitges a la pista del líder. Comentem aquests parcials, que el primer quart va ser de 18-20, favorable als Sitges, 22-18. El segon se'l van dur al Viladecans, 26-12. Aquí el conjunt local va fer una petita gran estirada, i el quart i definitiu, un 18-24, insuficient, perquè va haver moments que els Sitges van perdent fins i tot de 16, 76-60, ja a l'última fase del partit, i aquest 18-24, com dèiem, no va ser del tot suficient per doncs, endur-se el que hagués estat una victòria molt important.
Haguessin necessitat potser més temps, però són 40 minuts.
Són 40 minuts i aquí no hi ha més temps. Els anotadors...
Doncs Òscar Pérez, 16, García, 15, Mestres, 9, Escudé, 3, Rodríguez, 11, González, 6, Carreter, 4, Piñero, 6 i Barro, 4. No donen més, no donen més per més punts, els 74 punts.
Comentem que també fou convocat per aquest partit el jugador del Júnior A, Mauro Pérez, encara hi ha algunes absències, el Toni Mercè, que ja
el Toni Mercè és un habitual del Sènior B.
És un habitual ja també de les darreres convocatòries per aquest Sènior de Copa Catalunya. Comentem, si et sembla, no ho hem fet abans, els resultats que ens deixen aquesta 8a jornada del grup 2 de Copa, Fermí?
Sí. Martorell, 58, Targa, 69. Martorell continua sent en la seva línia. Reus Plom, 73, Ramon Llull, 65, Gavà, 81, Collblanc, 76, Sant Boi, 79, Artés, 85, Grup Barna, 79, Albert Disseny, 73, com he comentat, Viladecans, 84, Sitges, 74, Hospitalet, 62, Bluers, 64, i el Vendrell, 79, Castellbisbal, 80. També un equip a tenir en compte, aquest Castellbisbal.
Doncs atenció, perquè el Viladecans Sant Gabriel continua líder d'aquest grup segon de Copa, 7 victòries, una única derrota, els mateixos números pràcticament que presenta l'Artés, també amb 7-1. Després ja trobem equips com el Collblanc, la Torrassa, el Targa i el Castellbisbal amb 6-2. Sí que el Castellbisbal encara arrossega aquest partit pendent que té amb el Sant Boi de la primera jornada, si no m'erro.
Sí, senyor.
I després ja trobem els Sitges en 6a posició, 5 victòries, 3 derrotes.
Junt amb el Verdi Seny de Manresa, amb 5-3, amb 4-4 el grup Barna, i llavors ja seguint aquí, amb 3-5 tenim el Gavà, l'Hospitalet, el Ramon Llull, el Bluer Cese, i per acabar ja el Vendrell i el Reus Ploms amb 2-6, i tancant Martorell 1-7 i el Sant Boi, que encara no s'ha estrenat, amb 0-7 amb un partit pendent.
Doncs sí, amb aquest partit pendent encara el conjunt del Sant Boi, que una setmana més és el cuer d'aquest grup segon de Copa, en 0 partits guanyats, 7 derrotes, perdó, i pendent, com dèiem, aquest enfrontament de la primera jornada amb el Castellbisbal. Així li han anat les coses al Sènior A de Copa Catalunya. Repetim que hagués estat doncs, molt important guanyar en aquesta difícil pista. No tampoc s'ha...
No és cap debacle.
No és cap debacle ni de bon tros.
Si vols estar allà dalt al final, això compta. I el puntet d'un partit a fora, l'altre puntet d'un altre partit a fora, i ara 10 punts d'un altre partit a fora, l'equip de casa no és l'equip de fora. I si vol aspirar a alguna cosa... L'equip de casa hauria de ser l'equip de fora, o al revés, l'equip de fora sigui...
Important també el bàsquet average. Sí. És una derrota de 10 punts, depèn com...
Són salvables, però...
Evidentment que sí,
però
que
ja
salvables.
Et dona ja de que hem de guanyar de més 10, i et pot condicionar el partit de tornada, que esperem que no sigui així.
Doncs passar pàgina, com es diu vulgarment, i a pensar ja en el proper rival, dissabte vinent a partir de les 6 de la tarda, visita el pavelló de Pinsbens, l'Hospitalet B.
Déu-n'hi-do, també. Comentem la resta de marcadors.
Vinga, doncs.
Que ja dic, com hem comentat al principi, eren bastant negatius. El Sènior B va desplaçar-se a la Palma de Cervelló i va perdre per 2 punts, 66-64. El Júnior A va donar la nota positiva, va guanyar 57-81 a Olesa, amb un partit jugat a 7:45 del vespre d'un diumenge, que eren les 8 passades quan es començava. El Júnior B també va perdre per la mínima a Badalona contra el Sant Andreu de Nazaret, 60-59. El Cadet A ja va ser una derrota més clara, 66-33 a Gavà. El Cadet B, 78-40 a Santa Coloma de Gramenet contra el Gramenet A. El Cadet C també va perdre anteriorment a 4:45 de la tarda a Olesa, 71-21.
Déu-n'hi-do.
L'infantil descansava. El preinfantil també va anar a Gavà i va perdre 61-41. El mini A va rebre el correctiu de la jornada. Casal Vilafranca, 105, Sitges, 38. I per acabar, amb el, quan els masculins, el mini B anava a Corbera, jugava contra el Corbera Blau, 86, Sitges 39.
És a dir, recapitulem, de tots els equips que acabes de comentar, només van aconseguir la victòria al Júnior A.
Sí.
I el... I el...
No.
I ja està.
I ja està. I en femení també n'hi ha un, el cadet B femení també.
Aquí comptàvem tots.
Hi ha, algun, hi ha algun altre més amb el femení, perdó.
Molt bé, doncs comentats ja els resultats del masculí, passem als del femení.
En femení, jugats aquí a Sitges, Sitgetà 44, Vilanova 41. Amb cadetà, 57-72 van perdre contra el Sant Andreu de la Barca, que és un nom que si hem de pronunciar-lo com surt en les classificacions, sembla un renec. El cadet B, Sitgetà 43, Vallirana 33. El preinfantil, Sitgetà 74, Corbera 28. El mini A, Sitgetà 90, Santa Perpètua 21. I el mini B, Sitgetà 13, Castellà 39. També hi ha hagut una miqueta de cada.
Bé, no, no ha estat tan negativa en aquest cas la jornada pel que fa als equips femenins de l'esportiu Sitgetà. Doncs si no hi ha res més...
Per avui no. Deixem-ho estar, un dilluns que no passarà sense gaire glòria. Més pena que glòria, però bé, l'esport és això, i la setmana passada dèiem dos derrotes, aquesta setmana hem de dir dues victòries i, i anar fent.
I para de comptar.
Sí, senyor.
Doncs fins aquí el nostre temps dedicat al món del bàsquet, una setmana més en companyia d'en Fermí Grabulosa. Fermí, moltes gràcies.
A tu.
Bona setmana.
Adéu.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Moment ja de repassar la jornada futbolística en aquest temps de descompte d'avui dilluns, 9 de novembre de 2009 a la sintonia de Ràdio Maricel. No ha estat ni de bon tros una jornada allò gens positiva. Gairebé si rescatem l'empat dels Sitges 2-2 ahir davant el Torrefort al Municipal d'Aiguadols, un partit que s'ha d'analitzar des del punt de vista arbitral, malgrat no ens agradi aquesta qüestió, doncs la resta no hi ha per on agafar-ho pràcticament. 3-2 va perdre amb el Sogorense al camp del Sant Mauro, un partit marcat també per la polèmica arbitral. L'Inter, que tot i l'estrena de Pedro Varela a la banqueta, doncs no es va poder estrenar en la casella de victòries, continua sense conèixer la victòria. El conjunt de l'Inter va perdre 2-3, és un marcador que s'està repetint molt sovint en l'Inter, davant el Vinyets Molivell. Tampoc van poder guanyar els equips femenins del club de futbol Sogorense. En fi, no ha estat, com dèiem, una bona jornada futbolística que analitzarem d'aquí uns moments. Hem estat tot plegat, però, com sempre, els resultats del futbol base. Doncs vinga, som-hi, comencem ja a repassar els marcadors de futbol base. Comencem, com sempre, pels resultats que ens deixa el cap de setmana pel que fa als equips de la Blanca Subur. Ens els comenta en uns instants l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat això en línies generals?
Fatal.
Fatal, també?
Aquesta setmana, fatal.
Carai, aquest ha estat un cap de setmana, sens dubte, sí. Negatiu.
Molt de vent.
Molt de vent, molt de vent. Vinga, doncs comencem.
Molt bé, el juvenil A, Blanca Subur 1, Escola Futbol Gavà 2. La Blanca no ha estat al camp. Avui no han estat com altres vegades. No han jugat a res i ells s'han emportat una victòria que ni siquiera mereixien. El juvenil B, Basolero de la 2, Blanca Subur 2. Després d'anar guanyant 0-2, l'àrbit s'ha tombat i els locals s'han trobat amb un empat que no mereixien. El cadet A, Blanca Subur 0, La Floresta 1. Un partit que la Blanca no tenia que perdre, ja que ha tingut totes les ocasions del món, però no han entrat les pilotes. La Floresta, amb una vegada que han arribat, el vent ha fet entrar la pilota i ha sigut el gol de la victòria d'ells. El cadet B, Blanca Subur 2, Òdena 0. Bon partit del B, que va guanyar a base d'un bon joc i d'anar a totes. L'infantil A, Cubelles 3, Blanca 1. La Blanca no ha sabut aprofitar el vent a la primera part i els locals sí a la segona. Infantil B, Unió Esportiva Sitges 2, Blanca Subur 8. Derbi local i clara victòria de la Blanca, que va superar en tots els terrenys els locals. L'infantil C, Blanca Subur 3, Atlètic Vilafranca 0. Molt bon partit de l'infantil petit. S'ha menjat a un Vilafranca que ha fet poc per guanyar. De la Vina, Blanca Subur, Vilanova 4, Blanca Subur 0. No ha tingut res a pelar a la Levin davant un fort equip i amb ajuda arbitral. La Levin B, Cornellà 9, Blanca Subur 0. No ha estat al camp la Blanca. Els locals han sigut molt superiors. La Levin C, Blanca Subur 0, Atlètic Vilafranca 5. Total d'escalabro local. Els visitants es van aprofitar de l'empanada local. Benjaminà, Escola Futbol Gavà 4, Blanca Subur 1. Una altra nefasta actuació arbitral. La Blanca, que anava guanyant 0-1, ha sigut golejada per nassos. Benjamín B, Blanca Subur 1, va ser l'Àrdola 6. Una altra derrota d'un equip que no denota milloria. El Benjamín C, Blanca Subur 1, Atlètic Vilafranca 5. L'equip no està bé i ho ha demostrat amb els resultats. Per últim, el campionat local de Pinsbens, que ahir fèiem la primera jornada, amb promeses, Remax 4, Sixa 9, Mi Pintor 7, Interarmari 6 i Construcciones Chechu 6, Òptica Holandesa 3 i amb Pitufos, Newton Informàtica 1, Les Magnòlies 1 i Hotel Estela 1, Restaurant Triana 1, Begudes Adell 0 i Camping Sitges 5. Tot això és el que hi ha hagut.
Doncs, déu-n'hi-do, com han pogut escoltar, no ha estat ni de bon tros una jornada massa prolífica amb bons resultats pels equips de la Blanca. Positiu, doncs, que ha començat ja aquest nou campionat local de Pinsbens, sí, que, com sempre, en les categories de promeses i pitufos. Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per aquest repàs.
Pitu,
digue'm.
El divendres no em truquis, perquè no hi seré.
Molt bé.
T'enviaré un e-mail amb els partits de la setmana.
Molt bé, cap problema.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Albert. Bona setmana. Adéu-siau.
Bona tarda, adéu.
Seguim endavant, temps per repassar ja els resultats del futbol femení. No ha estat tampoc una jornada positiva pels equips del Club de Futbol Sobrense. Per exemple, el cadet juvenil va sortir derrotat de Sant Boi al camp del Marianao Poblet. Marianao Poblet 5, Sobrense 2, els dos gols del Sobrense que els va anotar Marina. Partit en el que, segons ens diuen, les jugadores del Subo no han estat massa ficades davant d'un equip que ni de bon tros és superior al conjunt sitgetà. Per tant, repetim, Marianao 5, Sobrense 2, va perdre el conjunt cadet juvenil i també va perdre el sènior femení davant un dels equips que està lluitant per no perdre categoria. La Roca 2, Sobrense 1, l'únic gol del Subo el va anotar Eli. Malgrat posar-se per davant en el marcador, sens dubte s'han deixat escapar 3 punts, com deien, davant d'un equip que està lluitant per no perdre categoria. Són aquests, per tant, els primers resultats futbolístics que tenim al damunt de la taula. Comencem d'aquí uns instants ja a desgranar fil per randa el que ha passat a la preferent i també al grup tercer de la primera territorial. Jornada número 9 al grup segon de la preferent, els marcadors. El Catllà 2, Vistalegre 2, Olímpic en Fatjó 3, Camp Clat 2, Sant Ildefons 0, Cambrils 1, Mollerussa 0, Alcarràs 0, Canyelles 3, Martorell 0, Sitges 2, Torreforta 2, Cervera 0, Pubilla Cases 2, Morell 0, Horta 0 i Viladecans 1, Rocatenc 1. Tenim canvi de líder després de les dues últimes jornades, dues jornades en les que el Vistalegre no ha aconseguit la victòria. Ho ha aprofitat l'Olímpic Can Fatjó per situar-se en el primer lloc de la classificació d'aquest grup segon de preferent. Això sí, tant Olímpic Can Fatjó com Vistalegre estan igualats a 20 punts. Tercer és el Cambrils amb 17, amb 15 punts, l'Horta i el Pubilla Casas amb 14, el Carràs, Viladecans i Mollerussa. El Canyelles és 9è amb 13, el Camp Clar també suma 12 punts, no 13, 12. El Torreforta, 11è amb 12 punts. El Sitges el trobem a la 12a posició amb 11 punts també. 11 punts per Rocatenc, 10 pel Catllà, 9 per Cervera. I tanquen la classificació el Morell amb 9, el Sant Ildefons amb 6 i el Martorell una jornada més, cuer amb 2 punts. En fi, com els dèiem, els Sitges van empatar ahir 2-2 al Municipal d'Aigua Dols davant el Torreforta en un partit, Toni, malauradament, i això ens agrada molt poc, parlar dels àrbitres, perquè a vegades sembla que pugui sonar a certa excusa, però ahir l'arbitratge doncs no li va ser gens favorable, tampoc li ha de ser allò favorable, però en fi, que tampoc et treguin. Un Sitges que ahir va tirar d'èpica, va tirar d'orgull, va aconseguir igualar el marcador a la recta final del partit, jugant amb 9 jugadors. L'equip de Manuel Rodríguez, que no oblidem, va acabar amb 8 jugadors davant del terreny de joc, 3 expulsions, home, de les 3, potser dues prou evitables, però en fi, i és curiós perquè en acabar el partit, és que a mi això dels àrbitres em costa molt que em quedi. El Manel ens recordava que aquest mateix àrbitre d'ahir, doncs, que ara ho tinc aquí apuntat, de l'Olmo Castelló, doncs va ser el mateix àrbitre que la temporada passada li va anul·lar 3 gols aquí als Sitges davant els Sants, un partit també molt, molt polèmic, en fi, un partit, Toni, estrany en aquest sentit.
Sí, sí, va tenir de tot, no? Bé, però el que passa, les bones sensacions és que els últims minuts del Sitges de la primera part van ser molt bons. El Sitges fins i tot de passar l'empat degut al penal podia haver signat 0-2 al marcador amb un gol que va tenir al seu cap, a les seves botes, Marc.
Sí.
I després arriba el penal, no? Després, quan el Sitges queden 9 jugadors a principi de la primera part, doncs el Sitges quan millor juga és quan està plantant molt bé cara, està molt ben col·locat, li planta molt bé cara a Torreforta. Torreforta fins i tot doncs es veu sorprès per aquests Sitges que coordina millor que ells i fins i tot, ja t'he dit, va tenir ocasions per a guanyar el partit. Al final va acabar empatant i l'àrbitre doncs se va encarregar de lo de més, no? Va perjudicar molt els Sitges, res en contra del Torreforta, perquè si jo és dolent per tots dos, però és que aquest va ser dolent pels Sitges, va perjudicar en tot moment, perquè parlem de l'expulsió, de la primera expulsió. La primera expulsió, quantes vegades he vist jo que tocava la mà dintre de l'àrea, que tot i ser l'últim home, no l'han expulsat, l'han ensenyat la groga. L'he vist un munt de vegades, perquè a més, a mi me donava... Després me van assegurar que sí, que havia tocat les mans, alguns de dalt, però a mi me donava la sensació que tocava el pit i va ser, no sé, unes mans molt, 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 molt rigorosa. Lo tenies que mirar en lupa, no? Però, en fi, l'àrbitre va creure convenient expulsar el jugador, pisciular penal, i això ja va començar a perjudicar els Sitges.
És allò que... és un doble càstig, no?, si es vol entendre així. Et xiulen penal, que ja és prou càstig, la majoria dels casos el penal doncs acostuma a transformar-se, i l'expulsió del jugador. És probablement una qüestió que també s'hauria de mirar una miqueta. L'expulsió d'Àxel arribava pràcticament al fil del descans. El Sitges havia aconseguit avançar-se al marcador gràcies a un gol d'Àlex Gaitán. Va treure un córner, la pilota la va voler refusar el porter, va picar el pal i va botar dintre. Un altre d'aquells gols més o menys anomenats fantasmes. Un gol que arribava, com dèiem, a la part final de la primera meitat, i al minut 45, gairebé quan l'àrbitre estava a punt de xiular la fi de la primera part, va venir aquest penal per mans d'Àxel i la conseqüent expulsió. El penal el va transformar el jugador del Torreforta Vieri en l'empat a 1, resultat amb el que acabava la primera meitat. A la segona part, doncs, más de lo mismo, no? Una miqueta l'argument tampoc va canviar massa, en el sentit que el Torreforta va poder avançar-se al marcador al minut 50, però abans... res, al minut de començar la segona part, Carlitos veia la segona groga per unes mans i també havia d'enfilar el camí dels vestidors. Ja prou difícil el tenir els Sitges amb 10 jugadors, imaginem amb 9. Però, amb aquest el que deies, Toni, amb 9 jugadors, l'equip es va doncs plantant molt millor damunt el terreny de joc. Són aquelles coses que a vegades un no acaba d'entendre, però bé, el Torrefort això ho va patir, no va saber com atacar-li el Sitges, i bueno, el Sitges a poc a poc va fent com les formiguetes, feina, fins que va arribar el gol del Carlos Jacques a 7 minuts del final, una falta centrada a l'àrea, i el Carlos, tot sol de cap, va establir el gol de l'empat. Un empat que res té a veure, per exemple, amb el del dia del Martorell, en què les sensacions que et deixa doncs són molt diferents.
Sí, totalment, no? I a més, és que minuts abans Pardo havia tingut un xut que el porter d'ells es va lluir i enviar la pilota a corna amb una magnífica, sensacional aturada, no? Perquè la pilota anava molt bé a l'escaire.
Sí.
Que passa que el porter aquest va volar i va, amb el dit, va treure la pilota a corna. Podia haver significat l'empat que va venir després amb el gol de Jacques, no? És això. I després també la segona groga que li van ensenyar a Carlitos, doncs al minut 5 de la segona part, en una jugada tonta, l'àrbitre ja és que va tirar molt prim, no? Perquè realment doncs li va fer molt mal al Sitges amb aquesta expulsió. Al minut 5 de la segona part, quan el Sitges està jugant ja amb 10 jugadors perquè ha expulsat un altre amb vermella directa. Jo penso que aquí l'àrbitre va tenir molt mala intenció, no?
A part, no són dues expulsions allò per joc brut, per entrades violentes.
No, perquè el partit no va tenir res.
No, va ser un partit doncs
bastant net,
no va tenir cap jugada allò digna de comentari a nivell de futbol brusc ni violent, repeteixo. Però bé, dues mans van acabar condemnant els Sitges, amb nous jugadors, el conjunt de Manuel Rodríguez, com deia, es va posar allò, el trajo de feina.
Sí, va jugar molt bé.
I el premi, doncs, a Carlos Jacques, amb aquest 2-2 que arribava, repeteixo, a 7 minuts del final, tot i que el Torreforta, faltant 2-3 minuts, va tenir també una gran ocasió, una jugada molt embolicada a l'interior de l'àrea, xuts, rebots, al final, entre unes coses i les altres, el marcador, per sort, doncs no es va acabar de moure, i aquest punt que el Sitges li sapa molt.
Sí, moltíssim. A més, aquesta jugada que va venir ja en els últims instants del partit, quan el partit ja s'estava acabant, doncs era quan el Sitges estava jugant amb 8 jugadors, ells tenien més espai, molt bé el plantejament del Sitges, tapant molt bé l'espai, el que passa que, clar, amb 3 jugadors menys, més ells, doncs tenien més espai per poder jugar, no? I va ser aquella sèrie de rebots que al final, doncs, va, per sort, el Sitges va sortir fora, no? Però jo penso que el plantejament del Sitges, i això va molt bé, perquè sempre hem parlat del Municipal que no troben espais. Si el Sitges o el Sobrense, qualsevol equip en diferent categoria, en una categoria més alta, ja no parlem de la segona, parlem de preferent i primera territorial, té espais i juga a la contra, aquí fa molt de mal, perquè està molt acostumat al reduït camp, està molt acostumat a tenir pocs espais, i quan pot jugar a la contra és el que va passar ahir. El Torreforta tenia que portar la iniciativa perquè era més, el Sitges estava molt ben plantat allà col·locadet, i les contres del Sitges feien mal. Amb 8 jugadors fins i tot van poder guanyar. Jo penso que el plantejament del Manel ahir va ser xapó, i el Sitges doncs va aconseguir un punt d'or amb un partit on l'àrbitre es va encarregar a que no guanyés ningú, però mira per on el Sitges va poder sumar un punter.
Un punt d'or, com deies, Toni, i al final del partit parlàvem, com sempre, amb el tècnic de la Unió Esportiva Sitges, Manel Rodríguez, satisfet en línies generals amb l'actitud de l'equip i per aquest punt aconseguit davant el Torreforta.
Bueno, si el dia de Martorell deien que l'empat i gràcies perquè el joc va ser molt dolent, avui podem dir que l'empat i gràcies perquè ens hem quedat amb 8 jugadors i realment jugar contra 11, perquè a més en un partit així, bueno, pots trobar un àrbit targeter que ensenyi targetes i que pugui acabar deixant amb un equip amb 9 i l'altre amb 10, però és que avui només hi havia targetes pels Sitges, només eren faltes contra els Sitges, ja no solament en les expulsions, sinó tota la quantitat de faltes que ens han pitat en contra i les poques que ens han pitat a favor. Bueno, jo penso que l'equip ha demostrat caràcter, ha demostrat que sap jugar bé quan s'ho proposa, i la llàstima ha sigut doncs, que la primera mitja hora ens ha costat una mica entrar al partit, perquè també ells són un rival a tindre en compte i perquè també nosaltres encara anàvem arrastrant una miqueta la sopa que portàvem. Jo penso que avui ens ha anat molt bé per recuperar aquella moral del principi, no? Recuperar aquell equip que treballava, que tenia qualitat, però que a més anava a tope, no? I avui jo penso que és, si el dia de Martorell hi ha un punt que ens deixava molt mal gust de boca, aquest és un punt, curiositats de la vida, que et deixa molt, molt bon gust de boca i que l'equip li dona una moral que li feia falta.
No sé si dir que el futbol és capritxós, estrany, digue-li com vulguis, però l'equip ha sabut estar molt millor amb nou.
Bueno, perquè hi ha una qüestió que jo sempre analitzo, no? I sempre ens passarà, o almenys ens passarà bastant, no? Quan l'equip es troba en la circumstància de que ha de portar el pes del partit i tindre la pilota, li costa. Si el rival es tanca i el rival està ben col·locat i a l'equip li costa tindre la possessió de la pilota. Clar, les expulsions nostres moltes vegades provoquen, amb el contrari, una ansietat per anar endavant i no tenen més remei que agafar la manija, no? Perquè sent un mes o dos mes, com ha sigut el cas d'avui, doncs ells tenien que demostrar realment que eren superiors tant en número com al camp, no? Clar, això provoca que nosaltres podem jugar molt més col·locadets, podem veure's vindre i llavors podem fer un joc que ens agrada molt més, que és jugar contraatac, no? El que passa que, clar, jugar contraatac amb 9 jugadors és complicat, no? Contra 11, però tot i així s'ha vist que les arribades més perilloses, tret d'aquesta última doble rematada que han fet, les arribades més perilloses han sigut les nostres, no? Perquè no solament el gol del Carlos, sinó que ha hagut un xut, recordo, del Pardo amb un paradón del porter increïble i després un gol anul·lat, que també m'agradaria tornar-lo a veure perquè no sé per què l'han anul·lat. Vull dir que nosaltres hem tingut les opcions, es veia vindre que l'equip podia empatar en qualsevol moment, no?
Què està passant aquest any amb l'arbitratge, Manel?
Bueno, jo t'haig de dir que fins ara no tenia massa queixa, no? Els arbitratges ja sabem el que passa, que normalment els àrbits fan el que poden i realment a vegades s'equivoquen, a vegades no, no? Jo posaria un parèntesis a l'arbitratge d'avui. L'arbitratge d'avui no té res a veure, això no és equivocar-te, això és mania persecutòria, perquè a més aquest mateix àrbitre l'any passat ens va robar mínim un punt contra el Sants, increïble també, amb uns gols anul·lats que encara no sabem per què, a més avui hem estat parlant amb ell, i inclús hem quedat per ensenyar-li el vídeo i que se'n doni compte de que nosaltres no li hem fet res i realment l'expulsió del Pablo d'avui és increïble, no sabem encara, perquè a més amb el Pablo el que li posarà a l'acte li cauran un parell de partits segur. L'expulsió de Carlitos és una jugada que si li ensenya targeta groga té que ensenyar dos targetes grogues amb ells a la primera part iguals, dos mans per tallar un contraatac nostre que no pita res. Ja et dic, la de l'Àxel pots interpretar que és una pilota que va a porteria i que si la intercepta en la mà...
Tu has vist penal?
Jo no ho sé, l'Àxel diu que ell ha posat el cos i la pilota ha anat al cos i li ha rebotat i que no sap molt bé què ha passat. Bueno, aquesta la dono per més o menys correcta, no? Però la del Carlitos i la del Pablo em semblen dues expulsions totalment... A més, és una manera de trencar el partit, perquè un partit que no ha hagut faltes, que no ha hagut patades, que no ha hagut res, que un equip acabi amb 8 jugadors, és molt estrany, no? I a més, ja et dic, les jugades han sigut jugades molt discutibles, en el sentit que si... Jo li he dit a ell, si el teu criteri és mans, targeta, que ens has expulsat dos jugadors per tocar-la a la mà, amb ells ha hagut dues jugades iguals amb la mà i no t'ensenyen cap targeta. No s'explica, no té sentit. Si el llistó és aquest, marca'l per tots, però si el llistó és que unes mans involuntàries no són targeta, expulses un jugador i a l'altre també. Vull dir, i això és una miqueta el que no s'acaba d'entendre. Però bueno, jo penso que l'actitud de l'àrbitre no solament s'ha vist en les targetes grogues i vermelles que ha ensenyat, sinó també en les faltes. Ens ha cosit a faltes, o sigui, ens ha pitat, el nostre camp ens ha pitat, si no ens ha pitat 25 faltes, no ens ha pitat cap, sobretot a la primera part, ha hagut un moment que cada vegada que robàvem una pilota era falta, i clar, potser algunes ho eren, però moltes no, i després el mateix criteri no l'ha utilitzat al revés, ha hagut jugades al final defensant nosaltres que eren faltes claríssimes i no les ha volgut pitar, no ha volgut saber res.
És curiós, Manel, té un possible 2-0, passem al penal, eh?
Sí, perquè la jugada aquella del Marc... Ja et dic, la primera part, sense ser bona, jo penso que l'equip estava mantenint bé l'ordre i amb el gol a favor nostre es posava el partit com nosaltres volíem. Per la segona part jo no patia massa pel resultat, és més, inclús et diré més, amb un jugador menys ho hem parlat a la mitja part i sabíem que els podíem acabar de matar perquè ells tenien l'obligació d'anar endavant i tal, no? El que passa és que ha sigut tot molt ràpid, l'expulsió, el moment de reestructurar l'equip, perquè clar, reestructurar l'equip en dos menys no és fàcil, entre el moment de reestructurar l'equip t'han fet el segon i això ens ha fet trontollar una miqueta, però bueno, repeteixo que l'equip ha reaccionat molt bé, hem tornat a treure la casta aquesta, torno a dir que aquest partit ens ha anat molt bé per recuperar una miqueta l'autoestima, I bé, i seguir treballant, no? Ara tenim un partit molt difícil al Camp del Vistalegre, però jo penso que amb aquesta actitud, si fem les coses bé, pues no se'ns pot negar a cap camp un bon resultat.
Has tornat a canviar el porter, obeix alguna raó especial?
Bueno, aquesta setmana ha jugat el José Luis, perquè sabíem que ells eren un equip que abusava molt del joc aeri, com així ha sigut. Tenien un jugador, sabem que tenen un jugador que els saques de banda els tira tots al punt de penal. I el José Luis, si per algú destaca, és perquè per alt és molt segur i és un home que així ha sigut, perquè ara al final ha caçat 3 o 4 saques de banda a la olla, que ens ha anat molt bé, ens ha donat molta tranquil·litat. Bueno, la idea era aquesta.
Vol dir això que en funció del rival jugarà un o l'altre? O...
Bueno, jo penso que en funció del rival, en funció de l'estat de forma dels jugadors, també, aviam, el Mata és el que els entrena, és el que treballa amb ells tots els dies a l'entreno, ell també té la seva opinió en aquest sentit. Ells de dir que tinc 3 tios molt professionals en aquest sentit, m'ho posaran molt difícil cada diumenge. Jo penso que la sorpresa està sent a l'Albert, que està demostrant que és un portaràs. L'experiència la posa el José Luis, el joc aeri el posa José Luis, perquè és l'home més alt i és un tio que ens ve molt bé. I el paper de l'Alfaro, pues, és un paper important, perquè és un home que ha vingut i ha fet que els altres s'espavilin, i ell també té que tindre les seves oportunitats perquè per això ha vingut, no? Llavors, clar, pensem una cosa, aquest any els jugadors no cobren. Tindre jugadors aquí tota la temporada sense cobrar i sense jugar, és molt complicat. Tinc que anar movent una miqueta, tinc que anar rotant una miqueta els jugadors, perquè a més, si el nivell és per ell, puc jugar amb això, no? Llavors, bueno, jo parlo amb el Mata, a mi m'agrada un porter que doni seguretat i que jugui 25 partits seguits. Sí, és veritat, però també és veritat que aviam, anirem al camp del Canyelles, que és un camp petit, que ens penjaran 30.000 pilotes. Home, aquell dia no posar el José Luis és una mica absurd, no? Perquè és el porter que saps que aquest partit t'anirà millor. Avui sabíem que aquesta gent, si algú tenien, era per ir davant amb el tema del joc aeri. Pues, home, avui era un partit pel José Luis. A més, s'ha donat la circumstància que feia molt aire i això també complicava molt les pilotes per alt. S'ha vist en el primer gol nostre que el porter se l'ha menjat una mica per culpa del vent. Bueno, sabíem que això podia passar i bueno, penso que hem pres una decisió. A vegades ens acertarem més, a vegades acertarem menys, això dependrà també de moltes coses, però el que sí que tenim clar és que tots els jugadors que hi ha a l'equip poden jugar i tenen que jugar, perquè és que si no en trobaré que si sempre juguen els mateixos, dintre d'un mes i mig serem 15 jugadors, no? I això tampoc ens pot passar.
Molt, Manel, no sé si hi ha alguna paraula més.
No, bueno, per la del partit que era el Vistalegre, un partit com el preus.
Bueno, ja et deia abans, el Vistalegre serà un partit molt complicat, és el líder, si no avui no canvia la cosa és el primer. A més, em sembla que juguem a les 6 perquè és la presentació del futbol base i això vol dir que estarà al camp a vessar, bon ambient. Bueno, nosaltres no som la ventafocs, encara que assumirem el paper d'humilitat que ens tocarà, però t'asseguro que si ens volen guanyar hauran de treballar molt i hauran de córrer molt. És un camp cap a les mides, és complicat per nosaltres perquè és un camp molt gran. Ens queixem del camp d'aigua dolç perquè és molt petit, però clar, el problema és que nosaltres canviem cada setmana de camp i cada setmana has de canviar el xip, cada setmana has de canviar els espais, el moviment, i tampoc tinc un camp gran per entrenar, llavors ens costa adaptar-nos, no? És un canvi que és setmanal, però intentarem fer-ho el millor possible. Jo penso que podem donar una sorpresa, que després per lo que sigui no serà així, no ho sé, però amb aquesta intenció anirem i que ningú ens descarti.
Doncs això, amb el pensament posat ja en el camp del Vistalegre, un Vistalegre que en les dues últimes jornades no ha aconseguit la victòria, va perdre en fa dues davant l'Olímpic que en faig jo i va sumar un punt ahir gràcies a un empat al camp del Callà.
Sí, sí.
No sé si dic ara és el millor moment per visitar el Vistalegre, tot i que jo no me n'enfio ni un pèl.
No, no, el que passa que el Sitges amb equips bons i jugant a la contra, doncs li pot fer mal. És a les 6 de la tarda, és després d'una presentació.
Això hi haurà molta gent al camp, com deia el Manel.
Sí, però també la pot despistar una miqueta, no? Allò de que ells no estan acostumats, ells sempre juguen al migdia. El canvi d'horari, doncs, jo sempre dic que perjudica els equips. Jo no sé si són manies meves o què, però al Sobrens el perjudica més d'un cop. Pot passar moltes coses. Jo confio en aquest partit. Jo no sé el que pot passar.
Em
no
quedo
sé.
Amb el que deia el Manel, que sí. Ningú ens descarti.
No, ells estan allà.
És a dir, d'entrada... Res a perdre, vas al camp d'un equip que ha tingut un molt bon inici de temporada.
Sí,
teòricament és un equip aspirant a pujar de categoria, però el Sitges té les seves armes i les pot manifestar damunt del camp.
Sí, sí, i a més el Vistalegre té més veterania, té jugadors més veterans. Això també pot beneficiar el Sitges, perquè té jugadors més joves que aguanten més el ritme del partit. Segons com va ser la cosa, doncs el Sitges fins i tot pot donar la sorpresa al camp del Vistalegre. El que diu el Manel ho va dir ben clarament, nosaltres anirem allà a fer el nostre partit, que no descarti ningú perquè estarem allà.
Doncs allà estarà el Sitges, un partit que, recordem, es jugarà al municipal Can Vinader de Vistalegre a partir de les 6 de la tarda. Prèviament es farà l'acte de presentació dels equips de futbol base de la Vistalegre. Seguim endavant. I és moment ja de donar un cop d'ull a la novena jornada del grup tercer de la primera territorial. Comencem per marcadors. Han estat aquests: Marianao B 0, Penya Barcelonista Anguera 1, Carmelo 4, Penya Barcelonista 5 Roses 0, Martinenc 0, Barceloneta 2, Sant Mauro 3, Sobrense 2, Bas Espirall Esclotes 2, Vilanova B 2, La Múnia 1, Sant Joan d'Espí 1, Vallirana 3, Ribes 2, La Guàrdia 2, Espluguem 3 i Joventut Prat 1, Cervelló 2. El Martinenc abandona la primera posició en favor de la Barceloneta gràcies a l'enfrontament directe. La Barceloneta és nou líder amb 17 punts, els mateixos però que el Martinenc, que queda ara segon. Tercer, la Penya Barcelonista Anguera amb 16, 15 punts per Carmelo i Vallirana. En sisena posició trobem el Bas Espirall amb 14, els mateixos punts que el Vilanova B. L'Espluguenc és vuitè amb 13, 13 punts també pel Sobrense, que és novè. 12 per Ribes, 11 per Sant Mauro, els mateixos que el Cervelló, amb 10 punts la Múnia i el Joventut Prat, amb 9 punts el Sant Joan d'Espí, la Guàrdia, amb 7 punts la Penya Barcelonista, 5 Roses, i tanca la classificació amb només 2 puntets el Marianao B. En fi, el fred, el vent, va ser protagonista també ahir a la tarda a Santa Margarida de Montbui, al camp del Sant Mauro, un camp on el Sobrense va sortir derrotat per 3-2, amb una sensació positiva pel que fa a l'actitud dels jugadors, que tot i les circumstàncies negatives que ara comentarem, doncs no es van donar per vençuts i van estar a punt d'endur-se un punt en inferioritat numèrica, i la part negativa, doncs el com va anar tot, no?
Sí, sí, va ser un partit molt estrany. De fet, ja és estrany, doncs, que...
I el fred que feia, perquè feia un fred.
Sí, molt, molt de fred. A més, aquest és un camp que al Sobrense no li va gens bé. Jo, de les vegades que ha jugat al Sobrense allà, doncs, recordo poques vegades resultat positiu per al Sobrense. L'any passat, no és el mateix equip, perquè va ser
Santa Margarida.
Correcte. No era el mateix equip, però era el mateix camp. Aquest camp és molt gran, no és un camp idoni pel Sobrense.
Tot i que en aquell mateix camp també el Sobrense va jugar davant la penya madridista Tossa Montbui, i sí que va guanyar aquell
dia. Allà va guanyar.
Sí, 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 és a dir, 50-50,
Val. Però patint, també.
Sí, va acabar patint, però...
Patint també.
Però
és un camp molt gran, és un camp molt complicat pel Sobrense, i més ahir, no?, amb un... Jo penso que ahir va tenir tot en contra, el públic mossega moltíssim, jo feia aquesta referència, quina diferència, vas al municipal al matí, n'hi ha quatre gats, vens aquí una barriada, perquè cap a la fi Sant Mauro és una barriada d'Igualada, i doncs està el camp ple de gom a gom, mosseguen, animen, acollonen a l'àrbitre, perquè va ser això, l'àrbitre va sortir d'allà cagallet el pobret, I això va beneficiar el seu equip i va perjudicar el Sobrense. Jo em quedo amb l'actitud de l'equip, em quedo amb l'actitud de tot plegat, no? Perquè l'equip va estar allà i fins al minut 97 no van poder guanyar ells i van guanyar perquè l'àrbitre va allargar, fins que van guanyar. I va ser després d'un servei d'un córner. No se li pot dir res al jugador del Sobrense, que en tot moment van mostrar una actitud molt positiva. Em quedo també amb potser una petita errada tant del cos tècnic, tant de Jordi Serra com del delegat. Jo no diria tant del Jordi Serra perquè ell té que estar molt ficat dintre del partit i són detalls que se tenen que veure des de fora, que va ser quan el Jordi Serra feia un doble canvi, quedava sobre uns 25 minuts encara de partit, feia un doble canvi, el partit estava 1-1, feia un doble canvi i doncs en aquell moment es lesionava Callejón.
Sí.
Callejón en seguida, tant a l'instant
de
la topada amb el jugador, va aixecar la mà i va fer canvi.
Sí, el signe de canvi.
Sí, perquè va ser una topada que li va fer molt de mal i doncs demanava el canvi. Què passa? Que al demanar el canvi, doncs el Jordi Serra estava posat dintre de la substitució, feia dues substitucions i no es dona compte que el jugador demana el canvi. Doncs els dos jugadors los canvia, surten els dos que tenien que sortir al terreny de joc, un era Javito i l'altre era Javi González,
sí.
I doncs se'n va Juanma
I David Granados.
I Granados.
Sí, 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 sí.
Què passa? Que clar, tenen que retirar el jugador Callejón, i el Sobrense es queda amb 8 jugadors.
Amb 9.
Amb 9 jugadors.
Amb 9.
Es queda amb 9 jugadors. Per què? Perquè doncs, aquest jugador, ell ja ha fet els canvis, aquest s'ha retirat perquè està lesionat, perquè no pot continuar, i el Sobrense queda amb 9. Es diu si es pot canviar, perquè clar, és una jugada molt ràpida, en instants. Amb l'àrbitre es parla si es pot canviar, si
es pot rectificar, rectificar aquesta
i sortir, sí, sí, sí. I sortir un jugador que havia estat canviat. Es diu que no, i a més el Sobrense no pot fer canvis perquè ja havia fet el cinc, no?
El cas és aquell, és que el Sobrense ja havia exhaurit els cinc canvis, les cinc substitucions, perquè de no ser així, suposo, no ho sé. Aquí s'ha d'entendre també una miqueta la bona fe de l'àrbitre de torn, que entengui una miqueta l'errada que té tant l'entrenador com el delegat en aquest cas, i permeti doncs arreglar una miqueta aquesta petita anomalia.
Home,
en qualsevol cas, jo, des del meu punt de vista, sí que és una errada i que deixa l'equip amb nou, per mi disculpable.
Sí, a veure el que passa.
El que passa és que una miqueta és el que dèiem, no? Si l'entrenador no en aquell moment, doncs, per mil coses, doncs, s'equivoca, suposo que el delegat també ha d'estar una miqueta al cas, no? No estic culpant a l'Abril.
No, perquè el partit estava molt escalfat, sí, 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 la sí. Gent cridava tot el moment, era un moment difícil, nosaltres no, en donaven perquè estàvem a dalt i ens seguíem veure i no, en donaven que no s'havien donat compte ells de que estaven fent els dos canvis i en canvi el jugador Callejón estava lesionat i tenia que marxar.
Sí, sí, sí.
Doncs clar, un lo tenia que guardar per a canviar-lo amb el Callejón, però clar, en donaven nosaltres perquè estàvem a dalt, però l'entrenador d'ell protestant, el públic sobre, totalment sobre, sí, l'àrbitre
no sabia per on anava,
sí, sí. I a més després de tota la pressió que tenia, ell va escombrar a lo més fàcil, aquí no passa res, heu fet els canvis i així us quedeu, no? Com era l'equip visitant, evidentment el que se va portar la pitjor part va ser el Sobrense, però va ser tot degut a tot, no? La pressió, tothom allà cridant, clar, va ser un moment molt difícil tant per l'entrenador com per al delegat.
El partit estava empatat a 1, s'havia avançat el Sant Mauro al minut 10 i al minut 31 un xut de falta llunyà de Sergio Alcaraz, que el porter es va empassar, literalment, doncs s'establia l'empat. Amb 1-1 doncs arriba aquesta jugada que ara estàvem comentant, el Sant Mauro ho aprofita per marcar amb el segon i ve d'aquí que faltant molt poquet, ja a la part final del partit, quedaven 4 o 5 minuts, Ignasi fa l'empat a 2 i penses, ostres, quin gran empat amb 9 jugadors, després de tot el que ha passat també van haver moments de certa tensió quan l'Ignasi va empatar perquè el públic de les grades es va abraonar a la zona de les banquetes, a la zona de baix de tot, van envoltar el Manu que se'l volien menjar, en fi, es van haver d'emportar el Manu perquè no passés res greu, però en qualsevol cas aquesta pressió que va exercir el públic també va servir en certa manera perquè el Sant Mauro s'endués finalment la victòria. Passaven, sembla que 5 o 6 minuts, va allargar moltíssim l'àrbitre i Sarabia de cap feia el 3-2 la sortida d'un córner. Et queda amb el cos, sí, però com deia el Jordi al final del partit, un 10 per als jugadors.
Sí, bé, bueno, jo estava parlant amb el David, amb el Xino que estava al banquillo amb mi, i ho tenia claríssim, fins que no marquessin no pitar al final. De fet, s'ha ficat el xiulet a la boca dos cops abans de l'última falta, i bé, doncs els nanos han dit que avui estic orgullós del meu equip. Si de fet avui han perdut ha sigut culpa de l'entrenador, perquè la cagada que he fotut és de l'hòstia.
Què ha passat, Jordi?
Pues que hem oblidat que el Callejón estava a la banqueta, que estava amb un esquins de turmell, i bé, ningú, ni el delegat ni els jugadors de la banqueta m'han dit res, i bé, han fet dos canvis i han sortit dos. Llavors, al cap d'un minut hem volgut reaccionar, però de fet el tema està que no ens ha deixat. No? Vull dir que
heu fet ja les 5 substitucions, fet, per tant...
No, el tema està és que surten... O sigui, el que podia haver passat és que el jugador que ha sortit, el Juanma o el David, fossin en un estat per sortir del camp sense permís i que llavors poguessin tornar a entrar. Però l'àrbit no se sabia el reglament i bé, jo he comès un error, jo i la banqueta, i l'hem pagat car. Però jo ja et dic que avui estic molt orgullós del meu equip. De fet, crec que la segona part, fins i tot amb 8 homes, hem creat algú de perill i físicament hem estat molt bé com a toros. La cagada ha sigut de l'entrenador i la derrota és per culpa de l'entrenador.
Bueno, l'actitud, com deies, no se li pot demanar més a l'equip, han estat allà fins al final.
Sí, en un camp molt difícil, amb molta fred, molt aire, hem començat molt apagats, hem començat, de fet, els primers quarts d'hora han sigut ells molt superiors, però quan hem tingut la primera ocasió ens hem crescut, hem pogut empatar amb una pífia del porter d'ells, i després que potser la segona part amb l'aire en contra i a l'home menys, amb l'expulsió de Josu arrel d'una jugada d'últim home, pues, ens ha passat molt. De totes maneres, ja et dic que l'equip s'ha defensat molt, amb la velocitat que tenia endavant n'hem pogut fer mal en alguna ocasió, però bé, al final, al minut 52 de rellotge, 52, ens han marcat el gol. Jo crec que si no encara estem jugant fins que marquen. El descompte ha sigut fins que marqui l'equip local.
Parlem del públic, parlem de l'aficionat, però avui si no és per aquest aficionat no guanyen, ells, perquè han apretat, i l'àrbitre, evidentment, s'ha cagat.
Mira, jo et dic una cosa, Toni, quan es veu una trifulca com aquesta a la grada i sense presència de policia o Mossos, el partit s'ha de suspendre. Jo li he dit, l'home estava acollonit, estava més nerviós que jo, i bé, que doncs, no ha volgut parar-ho, però això s'ha de parar, perquè aquí algú qui no et diu que treu una navalla li clava amunt, i aquí els jugadors tenien familiars a fora, el Francesc, el Blas, no perquè estava expulsat, el Candel, i estaven tots molt nerviosos. Jo crec que avui ha sigut un camp que ens ha apretat molt, i bé, aviam si alguna vegada Sitges ens donem compte, no?, que si tinguéssim afició potser guanyaríem més punts.
L'entrenador d'ells, tot un senyor, eh?
Bé, sí, jo sé que a vegades peco de nervis, que m'expulsen molt sovint. Avui no sé per què, però m'han tocat amb una vareta màgica, estava bastant tranquil, però és que l'entrenador d'ells ha fet el que ha volgut, ha apretat el línia, li ha dit de tot. De fet, el segon gol és fora de joc claríssim, però clar, estava allà menjant-li l'orella i no sé què li deia, doncs el nano s'ha acollonit i ha donat gol. Però és el que et deia, afició, entrenador i aquest camp, no, s'ha apretat molt i els ha donat els 3 punts. A Sitges no tenim aquesta sort.
Gran Albert, eh?
Molt bé, l'Albert ha estat molt, molt ficat en el partit. També, bueno, si et dones compte, hem acabat jugant amb el Gastón de central, el Xavito per allà enmig, pues, treballar amb el Blas, i bé, l'Ignasi també quan ha entrat ens ha durat molta, molta arribada. Però bé, jo crec que avui treure un punt d'aquí era impossible, perquè estava claríssim. Jo no tenia cap il·lusió d'empatar-lo, perquè es veia clar que l'àrbit no pitaria fins que marquessin el tercer, i així ha sigut. Com deies, s'ha cagat.
Bueno, Jordi, esborrar això el més aviat possible, perquè ara venen dos partits també.
Sí.
D'aquells 3 que dèiem la setmana passada, un ja s'ha passat, passem pàgina, com es diu, i ara a rebre el Martinenc amb tota il·lusió, no? Suposo.
Sí, nosaltres teníem il·lusió, sabíem que de la mateixa manera que havien arribat molts partits sense perdre, vull dir, des de l'any passat, no sé si vam perdre contra el Tos a casa, no havien perdut, ara poden tocar derrotes seguides. Si veieu, la classificació està apretadíssima, del tercer a l'últim, al penúltim hi ha 4 punts, que si perds 3 partits te'n vas avall. això és el bonic d'aquesta categoria, no?
I, bueno, i que les categories estan per algo.
Sí, 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 és una categoria, com deia l'Eric el divendres que vaig escoltar, és una categoria duríssima on tothom pot guanyar tothom, de fet el Marianao va últim però no ha rebut cap golejada escandalosa, no? Vull dir que no ens podem dormir ara, doncs, amb tota la il·lusió, aviam si recuperem jugadors, perquè el Mario el tenim perdut, que avui ha fet de porter suplent, el Gerard està malalt, el Litus, la lesió va per més, segurament haurà d'estar entre 7 o 8 mesos o potser de baixa, la cosa s'ha complicat, potser haurem de buscar algun reforç i sobretot doncs, avui jo m'agradaria, ja que esteu aquí i heu passat fred igual que nosaltres, que bueno, quan parleu el dilluns, que sempre us escolten els jugadors, que avui els hi fiqueu amb tots un 10 perquè han estat lluitant fins al final amb 8 jugadors.
Doncs això, un 10 pels jugadors, sens dubte, no costa res dir-ho, perquè quan les coses són, són i s'han d'explicar. I s'han explicat cosetes també, per exemple, que el Josu va ser expulsat al minut 42. Clar, això també ja afegia més dificultat al partit, que el 2-1 és un gol en fora de joc.
Claríssim, claríssim.
Clar, són circumstàncies que a qualsevol equip el trenquen, i el Sorense va tenir la capacitat d'aguantar fins i tot aquesta circumstància que va passar. I bueno, i empatar, i dius, bueno, ara que s'acabi el partit ràpidament, però penses, trigarà a xiular.
Sí, i a més el Jordi té molta raó, perquè jo m'estava fixant a l'àrbitre i va fer l'amago de posar-se, de mirar el rellotge, perquè sí, ho parlaven sí. Tu i jo, i deia, Pitu encara no ha mirat, diu, mira, ara sembla que ho està mirant. Però va passar el temps, 6 o 7 minuts, jo diria que 7 minuts, quan l'àrbitre doncs, va donar el partit per acabat, quan havien marcat res a l'instant de marcar ells, treure del mig del camp, i aquí s'acabava el partit. I també de dir i fer referència a el que diu el Jordi, no? Que important és tenir afició, que important és tenir un públic com el Sant Mauro, perquè és que aquest públic va canviar el signe del partit totalment. Chapó pel jugador del Sorense, chapó també pel públic d'ells. No m'agrada l'actitud, perquè evidentment el que van fer és perjudicar el Sorense, però van beneficiar el seu equip. Si al matí nosaltres tenim aquí aquesta gent, doncs els Sitges, l'àrbitre aquest no l'expulsa tres jugadors als Sitges. I molts partits que el Sorense aquí li costa de guanyar, amb aquest públic, el Sorense, déu-n'hi-do el públic que té, doncs aniria les coses d'una altra manera. Però és així, ells és una barriada, està ple a tope, aquí estem a Sitges i aquí és molt complicat.
En fi, doncs aquesta qüestió de l'afició, que per anys que passin doncs no s'acabarà d'entomar massa bé. I una qüestió que també m'agradaria comentar, perquè clar, molts cops hem parlat de quan expulsen el Jordi, no? Ahir el Jordi va tenir un comportament extraordinari, ell mateix ho reconeixia. No podem dir el mateix a l'entrenador del Sant Mauro, vull dir que a vegades per cores menys dures, diguem-ho així, el Jordi l'han expulsat, no? I ahir l'entrenador del Sant Mauro, vinga, pim, 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 no va parar.
Va provocar.
I el senyor va acabar, doncs, vivit i coleando, com
sí,
es diu.
Sí, 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 a més un home que me va donar la impressió que era mal educat, va provocar en tot moment, i doncs, fins i tot va provocar molt a la banqueta del Sobrense, i encara que Jordi ahir doncs, es va comportar molt bé, jo diria molt disciplinadament, perquè sabia Jordi doncs, que aquell ho estava provocant, i era el moment, si un s'encenia, tu imagina l'entrenador que estava allà en aquest moment amb tota la pressió. Sí. No?
Una cosa és veure-ho des del darrere, des de dalt, i
una altra cosa és estar allà baix,
al camp amb no? Tota la tensió, amb tots els nervis.
Però bé, les coses té una anada i tornada, ells tenen que venir aquí, cal oblidar totes aquestes coses, però també pressionar, no? Perquè és molt bo pressionar que se recordin de lo que van fer ells allà. Jo estic convençut que amb un altre públic el Sant Mauro ahir no guanya, perquè el més just per mi hagués sigut un empat, perquè també un punt a tenir en compte és quan anaven 2-2, que després va venir el 3-2, Xavito per la banda dreta de l'atac del Sobrense va tenir un xut.
Francès va ser.
Francès, no? Sí, exacte, era francès. Va tenir un xut que vam estar a punt de cantar gol, perquè era un xut claríssim, doncs, i no va entrar, no? Amb això et dic que el Sorense hi va mereixer quelcom més, però el públic va inclinar la balança al costat de l'equip de casa, Sant Mauro.
En fi, doncs, com es diu, a passar pàgina, a treballar ja perquè ve el Martinenc, un partit que jugarà diumenge aquí al Municipal d'Aiguadols, 3:45 de la tarda. Nou canvi d'horari, saben que tota aquesta qüestió de l'enllumenat d'Aiguadols s'està provocant més d'un mal de cap, i bé, si l'Internacional, per exemple, va haver d'avançar mitja hora el dissabte passat al seu partit, doncs el Sobrense ara haurà de jugar a 3/4 davant el Martinenc.
Los que dinin aviat, doncs los que dinin a 3/4 ja saben. Doncs dinar i el cafè se lo prenen allà al municipal.
Sí, municipal. I si encara els hi queden forces i ganes, doncs cap a Castelldefels, perquè ja juga
a les 6 de la tarda.
En fi.
Diumenge bo, diumenge va per nosaltres.
Un diumenge interessant.
Molt interessant.
I per anar acabant, Toni, hem de parlar d'aquest internacional. Dimecres parlàvem amb el seu president, Ricardo Lanza, i també el nou tècnic, Pedro Varela, i bé, ni l'estrena del nou entrenador va servir perquè l'Inter aconsegueixi la seva primera victòria. I un marcador al que, malauradament, ens estem acostumant massa, el 3-2-2-3.
Sí, porten 4 partits així. De fet, el 3 està molt afincat amb l'internacional, i bé, va ser un partit estrany, un partit en què ells se van adelantar i fins i tot van acabar amb un 0-2. L'Inter va fer el més difícil, empatar 2-2, però després, en els últims minuts, el que estem parlant al llarg de molts partits,
la condició física
no va aguantar a l'Inter, i doncs ells van encaixar, l'Inter va encaixar el tercer gol, i doncs va acabar perdent. Un Inter que va millorar algunes cosetes, però té que millorar moltíssim. Sí que és cert que l'entrenador tampoc ha tingut molt de temps de treballar amb aquest equip. Les noves incorporacions van aportar alguna coseta més, però potser tampoc el que es necessita, però també és cert que la nova aportació és el primer partit que juguen.
Doncs esperar el proper partit, quan no es guanya sempre esperem el proper partit, que l'Internacional jugarà al camp del Martorell. Bé, no cal que els diguem que l'Inter continua cué a la classificació, amb el perill, doncs, que això, ha passat una jornada més i que continua sense guanyar, amb 2 punts a la cua de la classificació. En fi, doncs, amb aquesta nova derrota de l'Inter posem el punt i final a aquesta nova edició del Temps de Descompte. Agraïm un cop més a Antoni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Molt bé.
Moltes gràcies, i a vostès també moltes gràcies per la seva atenció. Recordin que el món de l'esport i del futbol en particular retorna dimecres a la tarda en una nova edició de la tertúlia Pilotes Fora. Que vagi molt bé. Adéu-siau.